Cugat. I en esports, la gimnasta del Sant Cugat Esportiu, Natàlia García, confia en disputar els seus primers Jocs Olímpics a Rio de Janeiro 2016, segons ha explicat en una entrevista al programa Vermells i Negres de Cugat.cat. García s'entrena al CAR i ha destacat que el centre esportiu és bàsic per la seva preparació, tant esportiva com acadèmica.
Cugat.cat, 91.5 FM, la ràdio de Sant Cugat.
Cugat.cat, 91.5 FM, la ràdio de Sant Cugat.
Et convidem al Club Hipnoticmàtica, un nou espai que apropa les noves tecnologies als empresaris en un llenguatge comú. Sempre trobaràs la solució exacta i a mida de les pimes. A Hipnoticmàtica, amb els peus ben posats a terra, estem treballant des del núvol perquè els empresaris siguin part de la nova economia 3.0.
Societat 21E, el teu programa social de l'era digital.
Hola a tots i benvinguts al segle XXI, sóc la Júlia Areny i com sempre us acompanyo en aquesta aventura del programa de la Societat Digital 21E. Ens acompanya també, com sempre, el nostre tècnic de so, Nacho Delgado, darrere aquest micro. Hola, Nacho. Durant el programa d'avui tractarem els següents temes: els reptes del futur, aportació de les TIC en un entorn més positiu i eficient i el lideratge de l'empresa. Per tal de poder aprofundir en aquests temes i fer-ho de la millor manera possible, tenim entre nosaltres diferents experts. A la meva esquerra, l'Àlex Gomar, CEO a EMAP, el Xavier Vicente, CEO a Rodercom i etern empresari, multireincident, emprenedor, etc. Ferran Doñate, president de CECAT i CEO d'Hipnoticmàtica Group. Josep Nebot, soci fundador d'Arboribus, que ara m'ho diràs, Josep. Lluís Godallol, empresari i soci fundador d'Impulsa, també emprenedor multireincident. I el Jordi Llong, que també ens va acompanyar al programa passat, que és CEO i creador de Dream Hunters, coach i exdirectiu de Multinacional. Hola a tots, benvinguts, comencem.
Societat Digital. Informem i destaquem les notícies i conceptes sobre la cultura del coneixement.
Bé, doncs hem escoltat una banda sonora que em sembla que ens és molt coneguda, estan tots aquí rient i molt, molt engrescats, perquè avui parlarem dels reptes del futur, en concret dels drons i els seus usos. Un dron, pels que no ho sàpiguen, és un vehicle aeri no tripulat, tranquils, que ara ho explicarem amb més èmfasi. El paper dels drons com a arma ha quedat tristament patent, no obstant això, com ha passat doncs, en altres ocasions, el pla bèl·lic s'ha apartat una mica i s'ha passat als usos civils. Això que està succeint ara amb els drons, que s'estan reconvertint per implantar-se en diversos camps, allunyats una mica més de la indústria militar. Una de les notícies que més ha cridat l'atenció aquest any passat en relació als drons va ser amb l'anunci d'Amazon, on el CEO de la companyia Jeff Bezos, si no ho dic malament, va parlar en una entrevista sobre el programa Prime Air, que persegueix utilitzar els drons per repartir aquests paquets de menys de 2 quilos, que ara l'Àlex ens ajudarà a entendre-ho, però hi trobem també altres usos com la recerca i l'estudi de restes arqueològiques, controlar les fronteres, monitoratge, esdeveniments públics, etc. Escoltem els nous usos dels drons en poc més d'un minut. Ara el Nacho, que avui tenim uns quants vídeos preparats per començar amb el de Star Wars, ens parlarà una mica i entrem amb l'Àlex. Entrem, sisplau.
Es curioso ver cómo lo que hoy nos parece la cosa más normal del mundo hace un tiempo no lo era. Por ejemplo, el día en que nos dimos cuenta de que una rueda podía más que 100 hombres. O la fatídica historia de Galileo Galilei, quien pagó con el aislamiento la defensa de la teoría de que la Tierra y los planetas giran alrededor del Sol. Incluso la desilusión que se llevó Leonardo da Vinci, quien tuvo que esperar 400 años para ver su invento hecho realidad. Pero eso no es cosa del pasado, actualmente sigue ocurriendo. Tenemos el porvenir en nuestros ojos y a sabiendas lo ignoramos. ¿Sabías que por fin es posible capturar el polen de las flores sin necesidad de abejas? ¿Acompañar a tu hijo al cole tomando café en casa? ¿Disfrutar de tu jugador favorito observándolo desde todos los ángulos? ¿Conocer mejor el espacio? ¿O jubilar al milenario bisturí? conocer, por fin, cuántos han asistido a una manifestación. Incluso, moverte sin preocuparte de tu red wifi más cercana o idear nuevos métodos de agricultura. Todos estos cambios ya son posibles y nosotros tenemos la herramienta para hacerlo. EMAP, a new way to get far.
Bé, doncs aquí, déu-n'hi-do quin vídeo. Hola, Àlex, què tal?
Hola, bon
a vols. Veure, explica'ns què sou, què esteu fent, i aquest vídeo, tot i que ha quedat bastant clar, posa'ns una mica més en situació.
Principalment el que pretén demostrar aquest vídeo és la multitud de sectors i possibilitats que tenen els drons. Sí que és veritat que, com tu has dit, no, el CEO d'Amazon en el seu moment va fer una pràcticament una aposta de màrqueting més que una realitat, i moltes de les aplicacions que nosaltres mostrem aquí són futur i ciència ficció en aquests moments. Nosaltres des de MAP som una empresa que, com tu has dit, ens dediquem a la tecnologia dron, però no només en fabricar els avions o els vehicles aèris que volen i volen remotament. És a dir, nosaltres oferim un servei personalitzat a mesura, i només no som especialistes només amb el disseny d'aquestes aeronaus, sinó també amb les càrregues de pagament, és a dir, amb els sensors que s'incorporen en aquests drons, i després amb tota l'anàlisi posterior de les dades, que al cap i a la fi és el que el client valora i el nostre tret diferencial respecte a multitud d'empreses avui en dia que estan naixent en aquest sector dels drons.
Digues, bueno, t'anava a fer la pregunta de quines utilitats són les més habituals que desenvolupeu?
Nosaltres, com a empresa, ens allunyem de tot el tema d'aplicacions bèl·liques o aplicacions militars. Ens centrem dins de l'àmbit civil, principalment en tres línies de negoci ben diferenciades, les quals són: la primera és el sector audiovisual. Treballem amb productes audiovisuals d'alta gamma, principalment cine i publicitat. La segona línia de negoci és el sector més industrial, d'inspeccions de manteniment o inspeccions que requereixen cert tecnicisme involucrat, per exemple, torres d'alta tensió, revisió d'antenes, revisió d'infraestructures a nivell d'obra civil, multitud de camps que ho englobem dins d'un terreny més d'inspecció de manteniment. I l'últim, el punt on en som més especialistes absolutament, és el terreny agroambiental, on nosaltres, amb les nostres plataformes, captem diferents fotogrames, mitjançant fotogrametria, diferents informacions dels nostres de cultius. Aquesta informació no s'agafa només a nivell visual, sinó s'agafen amb sensors tant tèrmics com multispectrals. Per tant, som capaços de treballar tota la reflectància de la longitud d'ona que incideix de la llum al cultiu. I aquesta informació, tal i com la tractem, acabem fent recomanacions d'abonat als agricultors, els quals els hi permet optimitzar els costos d'abonat que realitzen ells al seu camp i augmentar clarament la seva productivitat i eficiència.
Perquè, per exemple, perquè em quedi clar, quan dius, no sé, doncs la publicitat, què feu? Graveu, per exemple, des de dalt, o deixeu anar un dron per allà i llavors va gravant certes imatges, o com ho porteu a terme?
Actualment, en el món audiovisual, nosaltres el que permetem és una nova eina de narrar qualsevol vídeo, no? És una nova eina de comunicació. Fins ara, tots els dissenys creatius eren amb planos semifixes o mòbils amb travelings, però en certa manera lineals. Uh-huh. Les tomes aèries estaven reservades per grans pressupostos fets amb helicòpter. I llavors nosaltres, què aporta el dron amb tot aquest llenguatge comunicatiu, no? T'aporta des de la visió d'helicòpter fins a la proximitat d'un traveling proper, és a dir, és una nova manera d'inventar la comunicació en aquest sentit.
I llavors això, jo pregunto, no pot vulnerar en algun moment la intimitat de la persona? Perquè també estàs gravant des d'aquí qualsevol i depèn, no? En quin marc legal tenim els drons?
Primer, deixar clar que nosaltres, la nostra proposta de valor és principalment per a empreses que fan un spot publicitari o un cinema, i aquí la intimitat
la
no es vulnera.
Ja.
Però entrant una miqueta en aquest tema, que generalment crea molt conflicte, no? Per vulnerar la intimitat d'una persona és necessari tindre clar dos aspectes. Un, que la persona a la que gravis tu tinguis voluntat de gravar-la i sigui reconeixible la seva presència física. I per l'altre, que en el vídeo en si o la gravació en si ell exerceixi com un protagonista i realment s'estigui vulnerant el seu espai privat. Llavors, sempre i quan no entrem en aquests dos grans punts, és a dir, ni que sigui reconeixible la seva presència i que no sigui el centre o el motiu de la gravació que s'està realitzant, no aniríem en compte de cap tipus de legislació en aquest sentit.
Val. Perquè allò a nivell ja més empresarial, contra qui competiu?
EMAP cada dia competeix contra noves empreses, cada dia el món dels drons es generen empreses que fabriquen o fan drons, és a dir, és una realitat que és un sector emergent. EMAP per sort, pues, la nostra estratègia no l'estem traçant ara, sinó que fa 3 anys que estem ja desenvolupant tecnologia i som punters i referents a nivell estatal, fent aplicacions reals i solucionant problemes que té el mercat en l'actualitat. Però sí que és veritat que tenim molts competidors i cada vegada, afortunadament, en tenim més. És a dir, això vol dir que el mercat, la necessitat ja està creada, el mercat està creixent, i EMAP en aquests moments doncs, es troba en una molt bona situació com per ser un capdavanter a nivell estatal i a nivell internacional.
Comenta'ns allò, avantatges i inconvenients d'utilitzar drons.
Principalment,
una nova tecnologia, al final.
Principalment, què ens valoren nosaltres els nostres clients? Per sobretot és el dinamisme i la il·lusió que té tota l'empresa doncs, per crear nous productes, nous serveis, però principalment el que ens valoren és, la professionalitat que té EMAP amb totes les seves vertents, però al final el que acaben valorant de nosaltres és, doncs, és la solució dron generalment és una solució de poc risc en comparació amb altres sistemes, com pot ser un sistema de vol aeri tripulat o treballs en alçada o treballs amb tensió, el dron disminueix riscos. A part, és una solució que augmenta la productivitat, és a dir, generalment moltes vegades els nostres clients valoren els serveis que aporta EMAP perquè augmentem la productivitat i és una manera d'augmentar eficiència i al cap i a la fi fer les mateixes coses amb un cost menor. Per aquest motiu, principalment, la tecnologia dron és tan transversal a tots els sectors, és a dir, nosaltres hem comentat doncs, el sector visual, el sector industrial i el sector agroambiental. Doncs, si ens posem ràpidament amb qualsevol sobretaula a divagar sobre possibilitats que tenim, doncs, ens podem trobar milers i milers i milers. Desavantatges que tenim, que és el que em preguntaves no, una miqueta també, doncs, és que és una tecnologia que està naixent, és a dir, en l'àmbit militar sí que té tot un recorregut, però en l'àmbit civil hem d'aconseguir ja anar introduint aquesta tecnologia i anar convisquent amb ella. Llavors, això té uns problemes, sobretot a nivell legislatiu. Aquí a l'Estat doncs, tenim mostres de que són certs limitants que nosaltres tenim a l'hora d'operar. Ara mateix, per exemple, tenim un límit d'espai aeri, no podem superar els 120 metres, i les aplicacions que podem utilitzar o que EMAP doncs, està treballant en aquests moments s'allunyen de les activitats pròpies d'una ciutat.
Ja veig. Bé, gràcies, Àlex. Molt, molt interessant. Tornarem a parlar-ne més endavant.
Moltes gràcies.
Avui també apostem pel futur a la inclusió de professionals en l'àmbit de les TIC. Les tecnologies de la informació i comunicació doncs, han transformat la nostra manera de treballar i gestionar recursos. Les TIC doncs, són un element clau per fer que la nostra feina sigui molt més productiva, agilitzar les comunicacions, sustentar el treball en equip, gestionar les existències, etc. Per tal de profunditzar una mica més en aquesta temàtica, ens acompanya en Xavier Vicente, que és CEO de Rodercom, que és una companyia creada per professionals amb una àmplia experiència en la selecció i contractació de personal. En l'àmbit, si no m'equivoco, de les tecnologies de la informació, no? Hola, Xavi.
Hola.
Hola, què tal?
Com dius bé, sí. Nosaltres ens dediquem, sobretot som especialistes, a trobar gent dintre de l'àmbit tècnic a les tecnologies de la informació. Tota aquesta gent, el que fem, d'alguna manera, és buscar-la dintre del que seria l'àmbit del nostre coneixement d'eines. Se't sent bé?
Sí, se sent molt bé. Jo crec que sí. Nacho, què dius? Sí, fantàstic. Endavant.
Nosaltres utilitzem bàsicament la nostra experiència per muntar les bases de dades a fi i efecte doncs, per tenir a la gent en el moment que necessitem doncs, el nostre abast. Així mateix també doncs, utilitzem el que són les xarxes socials, utilitzem webs actualment bueno, que estan molt, molt en boga, ja sigui un Zapantalen o bueno, qualsevol d'aquestes conegudes. I bé, i a partir d'aquí doncs, fem nosaltres la nostra selecció i les nostres entrevistes i donem cribat al client les possibles opcions que té depenent del seu projecte.
Clar, perquè t'anava a dir que amb quines eines compteu per oferir aquest servei a l'empresa, però són tipus aquestes pàgines web com són Jobantalin, etc.
Sí, o LinkedIn, per exemple.
Per exemple. A partir d'aquí seleccioneu, passen a unes seccions, etc. o com
sí,
va més o menys
bueno,
el procediment? Aquí
dependrà també del client del que et demani. Hi ha una sèrie de proves, un 16PF, que és una sèrie de, bueno, de proves que et demanen doncs, per saber quines característiques té la persona, o bé algun papa còsmic que es diu que també és una altra prova que va enfocada més a un psicotècnic.
De fet, volia anar una mica més cap aquí. Ha canviat el procediment de valoració de selecció tradicional no? del psicòleg, com si diguéssim test de personalitat, etc., a la selecció que practiqueu ara?
A veure, sí que ha canviat. Bàsicament, abans les empreses buscaven molt coneixement, van començar buscant coneixement. A partir del coneixement, després vam passar a un altre àmbit que buscaven actitud. I posteriorment ja hem passat de l'actitud al reconeixement de com vol treballar aquesta empresa, de com vol treballar aquesta multinacional i quins valors tens envers tu aquesta companyia. Per tant, ara els valors és el que mana. Lògicament aquesta persona ha de tenir els coneixements que se li demanen, però el que ara està més sol·licitat és els valors.
O sigui, no només entrevisteu a la persona que hi va, sinó també a l'empresa. Els dos han de passar l'entrevista per poder quallar, no? Imagino.
Bé, l'èxit que tenim, doncs, precisament és aquest, és l'experiència. Nosaltres, abans de fer tota aquesta part de selecció, doncs, hem sigut, en el meu cas, consultor i implantador de sistemes, bàsicament de sistemes ERP, bé, siguin, bueno, que hi ha alguns molt coneguts, com és el SAP, el BPCS o el GD Edwards, i a partir d'aquí entenem molt clarament quines són les necessitats de la companyia quan se'ns demana algú.
I què feu més? Testos d'habilitat, coneixements, pràctica de noves tecnologies, per exemple?
No, nosaltres, en el personal que se'ns demana, se'ns sol·licita, quan ja se'ns sol·licita un perfil, la pròpia experiència, sabem perfectament aquella persona si està o no capacitada per dur a terme el projecte. El que no sabem i hem de valorar és com s'adaptarà en el grup. Això és molt important. Hem de pensar que en un projecte participen diferents persones i aquesta persona, doncs, a part de ser doncs, molt bona tècnicament, que pot ser-ho o no,
potser no sap treballar en equip.
Correcte. No? Llavors hem de buscar una persona que sàpiga treballar en equip i que encaixi perfectament.
Però seguim un patró, m'explico. Al final hi ha moltes persones que siguin així, per exemple, joves o persones... Tenen algun perfil distintiu que ja se sàpiga de seguida si aquesta persona quallarà o no? O és bastant... No segueix un patró?
No hi ha un patró, eh? No hi ha un patró. A vegades pots pensar doncs, que una persona, doncs, perquè és... doncs més callada o perquè doncs té unes característiques, no sé, que així des de fora pot donar la sensació que és d'una manera i realment no, realment doncs treballant en equip s'adapta perfectament sense cap mena de problema.
I a la inversa. Clar, i al final tampoc no és una cosa de formació en si, sinó universitària tal, sinó més aviat la persona, no? Distintiu que una persona normal doncs pot arribar a tenir.
Sí, clar, o sigui, aquí és l'actitud de la persona. No és el mateix una persona motivada, no és el mateix una persona amb ganes de fer les coses que una persona doncs, bueno, que ja vagi de volta, no?
Exacte. Llavors, quin nou model així aporteu a les empreses?
Bueno, nosaltres ara, independentment, el model no varia massa. El que varien són les tecnologies. Varia, per exemple, doncs, les programacions, en quins tipus de llenguatge s'utilitzen, quines eines de desenvolupament s'utilitzen, que bàsicament és el que ha anat canviant. Ara, doncs, ens trobem doncs, que gent que ja fa 20 o 30 anys que estaven desenvolupant analistes, programadors i programadors, s'han tingut que anar formant amb les noves tecnologies a fi i efecte de poder estar en el mercat. Perquè tot això ha canviat moltíssim. Tot això ha canviat moltíssim. I, clar, una persona de fa 15 o 20 anys està totalment desfasada.
Clar, i aquesta persona, què fa? S'ha de formar més enllà de...
S'ha de formar amb les noves eines i a partir d'aquí, doncs, home, a veure, pensem que són gent amb un bagatge de molt de temps i que ho agafen amb una rapidez molt important, ràpid, ho fan de forma molt ràpida, però no hi ha dubte de que s'han d'anar formant dia a dia, perquè aquestes tecnologies canvien i moltíssim.
Clar, en tots els sentits, cada dia cal aquí una millora.
Sí, no. De fet, abans doncs, es treballava més de cara a un CPD o a un mainframe i ara doncs, tenim gent que està treballant, moltíssima gent que està treballant en cloud o que està treballant en internet o sobre webs. Tota la tecnologia ha canviat moltíssim.
I tothom treballa amb això. Un ordinador el fem servir tots.
Sí.
Vull dir, d'aquí no hi ha qui passa. Bé, moltes gràcies, Xavier. Da. Moltes gràcies a tots. Seguim.
Si tens una empresa orientada al núvol en qualsevol de les seves múltiples facetes, desenvolupament web, software de gestió, comunicació online o qualsevol altra àrea, nosaltres som el teu club selecte. Associació d'Empreses Cloud Computing de Catalunya, ACCAT.
Valors i talent positiu. Parlarem de les persones, de viure en positiu...
Bé, doncs avui també parlem de l'aportació de les TIC en un entorn més positiu i eficient. Parlem de que, bé, els avenços en el llenguatge de programació i en bandes amples, etc., han permès l'augment en nombre d'usuaris, interès comercial, evolució final, i han fet com un canvi de paradigma al web 2.0 o al web social. L'element social, més enllà d'aplicacions específiques, es tracta d'un fenomen tecnosocial, d'un canvi de paradigma social, cultural, econòmic, etc., més important fins i tot que el que comportava el naixement del web. La societat del coneixement, com la combinació de tecnologia i construcció social del coneixement de l'ésser humà. Ens acompanya en Ferran Doñate, president de CECAT i CEO d'Ignotimàtica Group. Hola, Ferran.
Hola, Júlia.
I també el Josep Nebot, gerent d'Arboribus, Arboribus, plataforma de finançament i d'inversió cloud. Arboribus, m'acabarà sortint, avui acabaré amb aquesta paraula. Ferran, tornant una mica al que deia jo, dic que les tecnologies s'orienten a potenciar la creativitat i fer de mitjà de transmissió entre les intel·ligències dels individus per estar allò que dèiem, no? Estar connectats o com va això?
Bé, com tu i els oients de Societat 21è ja sabeu, perquè ho anem repetint constantment, els nostres programes, no només a societat, sinó també a turisme, a educació, a salut, i ara doncs, el que encetarem conjuntament amb la Comissió Europea, que es dirà Somos Europeos, entre Amèrica i Europa. Les noves tecnologies són una realitat, la societat ha canviat, vivim en una societat digital, venim d'una era industrial, i això és així. A partir d'aquí, tot el que podem aportar en positiu i tot el que podem anar generant en positiu, doncs és una tasca nostra, dels tecnòlegs, per una banda, i de projectes com aquest, com Ignotimàtica, el fet de que això es vagi donant a conèixer, de que això es potenciï, de que la gent perdi la por, de que la gent perdi la por amb tot això. Jo crec que avui tenim el goig de tenir dues empreses que estan treballant amb ACECAT des de fa temps, com és EMAP, per una banda, o Rodercom, per una altra. Són dos projectes que veuen i viuen com canvia el mercat i s'adapten constantment. En el cas d'EMAP, estàveu parlant amb l'Àlex fa un segon, doncs, de quines aplicacions podria tenir uns drons. No sé, un dron avui en dia, per mi, és bàsic en un event. És bàsic el poder treballar amb un dron. Per què? Doncs perquè totes les corporacions i totes les institucions tenen problemes a l'hora de potenciar els events, a l'hora de dinamitzar-los, de canviar, i estan caient les facturacions de maneres impressionants. Per això nosaltres, a Turisme 21, per exemple, apostem per EMAP. I estem apostant per què? Doncs perquè el turisme i els nostres actius turístics, el que fa territori, i com puc ampliar i multiplicar el meu PIB, doncs escolta'm, eines com EMAP, a costos, com ha comentat l'Àlex, mínims, perquè en termes d'eficiència la tecnologia sempre treballa low cost i màxim benefici, doncs escolta, tot això tu puguin potenciar. Cada dia ens anem reunint amb institucions, cada dia, aquí, a Andorra, a Europa, a Llatinoamèrica, cada dia. I totes et planteixen el mateix problema. Però cap troba una solució i ni la busca. I a sobre, que ara tindrem la possibilitat de parlar amb el Josep Nebot d'Arboribus, que és un acord de partenariat amb el que hem arribat a CECAT i estem super orgullosos i pensem que això serà super interessant per al nostre desenvolupament, perquè escolta'm, cada dia sembla que la societat tingui aquestes necessitats, però els tecnòlegs només ens ponen cap als de les rodes, problemes per desenvolupar tot això. És el que estava parlant l'Àlex fa un moment. La setmana passada vam tenir la Cristina, que ens parlava de marc jurídic i noves tecnologies. Ara l'Àlex estava comentant, escolteu, és que tenim un problema legal aquí, aquest país, val? Perquè clar, nosaltres tenim una sèrie de limitacions. Surs fora i resulta que això en segons quins llocs no t'ho trobes. Què fan les empreses que tenim aquí? No s'ha de ser massa intel·ligent, et pots mantenir aquí, pots fer cosetes, però fer cosetes no és incrementar el PIB, senyors. Fer cosetes és treballar amb un 5%, un 3% de tot el potencial que nosaltres podem desenvolupar. I a més, com tenim la sort de que el cloud computing és una indústria global, doncs escolta'm, tampoc costa tant, no? Per tant, nosaltres, des de l'ACECAT i tots els companys que estem aquí a la taula, el Jordi, amb tot el que és aplicació a nivell de coaching, el Lluís en quant a mentorització d'empreses i el Josep en quant a noves plataformes, que això és molt interessant, parlar de crowdlending, parlar de crowdfunding, parlar de dinamitzar innovació ja és bo de per si. El que intentem és això, és potenciar una societat que s'està morint, que s'està apaivagant, i, escolta'm, que es revifi a través de l'utilització de les noves tecnologies i de la innovació.
Bueno, però la xarxa en si, en ACCAT, etc., totes aquestes, ja serveixen de plataforma per iniciatives que podríem fer, doncs, una mica més això. Internet farà un món millor, llavors.
No és que internet faci un món millor o no. Això ja ho hem parlat moltes vegades. Internet és una eina. Llavors, les societats utilitzen les eines. Les societats o els territoris que siguin més hàbils aconseguiran tenir territoris millors. Els que no ho siguin o quedin més anquilosats quedaran en territoris, doncs, més deprimits, i aquesta és la realitat. I més quan estem parlant d'eines que, insisteixo, són globals. Llavors és una qüestió de mentalitats. I quan es parla de mentalitats, un de seguida pensa, coi, el govern o els governs. No, això és una part, però la mentalitat són cadascú de nosaltres que tenim por al que és desconegut. I això no ens passa només amb les noves tecnologies. Això ens està passant, doncs, amb els veïns, amb la gent que ve d'altres països, ens està passant amb moltes coses, i ens acostumem a pensar que els asiàtics són tios que són molt bons, programen molt bé, són molt ràpids i a més són hipercompetitius, al igual que els nord-americans, els nord-europeus, etc., i que allà podem córrer, o clar, aquí això no evolucionarà, perquè, escolta'm, anem parlant, anem coneixent, ens anem veient, però mentre nosaltres estem fent això, hi ha una part important del planeta que està fent negocis i els està fent as soon as possible.
Bé, hem sabut d'un projecte que planteja la realització d'una aplicació interactiva, un mapatge que ens indica el punt i la situació dels punts negres de les nostres ciutats. Jo crec que seria interessant que el poséssim, com he dit avui el Nacho, ens ha de posar uns quants vídeos. Nacho, quan vulguis, endavant.
Yo me llamo Teresa Benito y el proyecto se llama Puntos Negros Urbanos. Puntos Negros Urbanos trata de visualizar la accidentalidad en las vías urbanas dentro de las ciudades. Atropellos, ciclistas, accidentes, infancia, mujer. Los datos que había públicos eran datos de siniestralidad en vías, en carreteras, y luego datos generales de en cada ciudad. Los datos concretos de dónde se produce un accidente, en qué calle y con qué consecuencias, no son datos abiertos, entonces hemos contactado con las administraciones para liberarlos. Y estamos en ello. No ha sido un proceso fácil porque son datos muy sensibles de dónde se producen esos accidentes, pero bueno, sí que ha habido contactos entre la organización de Media Lab y los departamentos de movilidad, tanto en Madrid como en Zaragoza también se están moviendo.
Bé, déu-n'hi-do al vídeo, el que acaba dient una mica, diu, parlem d'un entorn més positiu i eficient, llavors? Creus que és un bon exemple de que les noves tecnologies doncs, ens ajudaran a crear aquest marc que la noia parlava?
Evidentment. I tenim la sort de que cada vegada estem corrent més. En territoris com el CIT, el Catalonia Innovation Triangle, tot el que he dit comença a no servir. I això ens fa estar orgullosos de tot això, perquè anem corrents. Tenim projectes com Vita, tenim projectes doncs, com 4D Life, que són projectes absolutament innovadors i els tenim a casa. Són projectes que els tenim a les mans. I si no aprofitem per fer riquesa de tots aquests projectes, moltes vegades parlant doncs, amb gent de l'àmbit inversor, amb gent de l'àmbit emprenedor, gent de l'àmbit del mentoring, un els hi diu, escolteu, però és que tindríeu or digital i no el sabríeu valorar. I això són fonts de riquesa molt importants. Només heu de parar 5 minuts a conèixer-les amb tranquil·litat.
Home, és que això que comentava trenca totalment amb el que privatització, dades, etc.
Però fixem-nos amb l'exemple del vídeo. L'exemple del vídeo ens està parlant d'una aplicació per reduir punts negres a les carreteres. És a dir, ens estalviem vides, per una banda, i després ens estalviem els costos que generen els accidents. És que, anem a veure, vull dir, quan estàs parlant d'evolucionar en una societat, estàs parlant de reduir costos i incrementar el PIB, i és claríssim. Tot el que vagi aplicat, diguéssim, amb aquests aspectes, fantàstic, fantàstic.
Llavors em pregunto, per què no ho fem? Què està passant? Què està
frenant? Ho estem fent, el que passa que som lents.
Sí, però va més ràpid la tecnologia que nosaltres.
No pas, el que passa que la tecnologia ha d'anar acompanyada, per una banda, de la comunicació i per una altra banda, de la inversió. Llavors, en aquest país, primer, els mitjans de comunicació estan tots envaïts i sabem tots de què parlen, no hem de fer gaire, diguéssim, no hem de donar gaires detalls amb això. Tothom sap de què parlen. Has sentit aquesta aplicació a algun mitjà comú o generalista de comunicació? No, ha sortit on? Al YouTube, oi?
Probablement, i a Societat 21,
O a qualsevol mitjà digital. O a Societat, sí senyora, a Societat 21, correcte. Doncs això és el que ens passa. Si no coneixem, si no donem a conèixer, clar, com volem que vinguin a buscar-nos? complicat. Això per una banda. Per una altra, inversió. Clar, sabem d'on venim, sabem com estava la banca, sabem en què s'està invertint, sabem que la banca està plena de pisos. I la inversió de la banca són totxos. Per tant, els bancs aquest país difícilment aixecaran fins que tot això no es vagi alliberant. Quan serà això? Doncs mira, pot ser d'aquí un any, no pateixis. O 25, o 55, o vés a saber. Per tant, vull dir-te, escolta'm, hem d'actuar amb intel·ligència. Què hem de fer? Doncs invertir en allò que té futur, això per una banda, comunicar-ho, i per altra banda, implementar-ho i implementar-ho bé. Que per això els especialistes que tenim aquí i que tenim a la taula, diguéssim, ja tenen el grau de responsabilitat i d'expertís suficient com per poder fer això una realitat.
Una mica per acabar, quins sectors creus que han tingut més impacte les TIC?
Les TIC són transversals. O sigui, tu saps que quan nosaltres parlem de projectes, amb ACCAT i amb Innotigmàtica Group, a nivell comunicacional, parlem educació, salut, turisme i comerç, que és turisme 21è, fins al 21è, que són agents econòmics, en definitiva. Aquí tenim un exemple d'evolució impressionant. O sigui, jo parlo de crowdlending, o parlar amb el Valentí Aconcia, que és un crack i soci d'ACCAT, gràcies a Déu, del crowdfunding,
que
és per plorar, això. És per plorar, perquè són solucions a projectes determinats, a moments determinats, amb intel·ligència. Llavors, clar, tot això a nosaltres ens omple de goig, perquè sí, és veritat, hem trigat 2 anys a trobar totes aquestes coses, però les hem trobat. Per tant, vull dir, escolta'm, els camins et demostren que això va avançant i que això va evolucionant. I insisteixo, no tots els territoris són ràpids, però és que tampoc tots els mercats són iguals.
Bé, gràcies, Ferran. T'has avançat una mica el tema que jo volia parlar amb el Josep.
Sorry.
Que és, no passa res, aquí fent territori. Parlem també del crowdfunding o finançament col·lectiu, que ara ens explicarà millor, que és un terme doncs, cada vegada...
I crowdlending, perdó.
Cada vegada més popular, n'hem parlat una mica amb el Valentí Aconcia, com deia abans el Ferran. Ho feu a través d'una plataforma web, no? Qualsevol persona pot finançar directament aquells projectes o iniciatives que decideixi. El que porta el crowdfunding és un major poder de decisió a la societat, jo sempre dic, trencant amb, doncs, una mica amb la intermediació financera i bancària tradicional, allò que deia ara el Ferran, que semblava ja enfadat amb els bancs.
No pas. Cadascú té les seves realitats. No pas.
Què fem també? Democratitzem el món financer i equilibrem les forces entre banques i empreses i aporta molta més transparència doncs, a aquelles dues parts interessades. Josep, ara ho diré bé, soci fundador d'Arboribus, no, Arboribus.
Felicitats.
Arboribus.
Felicitats.
Plataforma de finançament i d'inversió de crowdlending basat en internet.
Sí.
Hola, Josep. T'he fet una mica aquí d'update ja, de resum.
No, i amb el Ferran ha quedat bastant clau. Bastant
sí, no? Jo crec que sí. Però bueno, m'explica'm una mica, una plataforma
sí,
així...
Heu donat la clau, eh? Estem desintermediant el sector dels préstecs bancaris, no? És a dir, ja està irrompint internet, on ho va fer fa 10 anys amb les agències de viatges i amb altres sectors. Avui internet està irrompint en els sectors bancaris més tradicionals i en el nostre concretament és en els préstecs, és un dels core business de la banca. Aleshores, a través d'internet el que fem és permetre que inversors particulars puguin fer préstecs directes a petites i mitjanes empreses, directes realment. Representa això doncs, una alternativa financera per les pimes, no bancària, amb molts avantatges, i una alternativa d'inversió per la nostra societat i pels nostres inversors i finalment per petits, mitjans i grans inversors, no? El desintermediar, i una mica és l'objecte del debat, no? El desintermediar i utilitzar les noves tecnologies, internet, firma electrònica, doncs podem oferir finalment millors condicions, tant a empreses com a inversors, no?
Si jo no m'equivoco, el crowdfunding és com un micromecenatge, així com plataformes, com tenien Verkami, etc. Això del crowdlending, però, és un terme nou que acabem de treure, bueno, sí. Hem tret avui mateix, el Ferran ha fet un spoiler aquí, però no passa res. Explica'm el millor tu.
Sí, realment ens allunyem, nosaltres de la paraula de crowdfunding no ens agrada gens utilitzar-la perquè dona peu a confusió. El nostre és un producte d'inversió o de finançament, depèn d'on ho miris, no? Però realment un inversor o un particular pot prestar ara, sense mínims ni màxims, la quantitat de diners que vulgui, oferint uns tipus d'interès a unes empreses. I quin perfil d'empresa? Petites i mitjanes empreses que ja porten anys funcionant, són sòlides i solvents, nosaltres ens encarreguem d'aquest filtratge molt seriós. Això és important. No financem emprenedors, no encaixa amb el crowdlending aquest tema, no? Nosaltres el que fem és donar una alternativa que complementi el finançament bancari a les petites i mitjanes empreses del nostre territori.
O sigui, no parlem allò de start-ups, emprenedors que volen no, començar, sinó aquelles que ja estan consolidades.
Indústries, i empreses un empujón, de serveis, no? Exactament, sí, sí. Són empreses, de fet, totes les que publiquem a Arboribus són empreses que no tenen tants problemes per finançar-se amb la banca, i això és fort dir-ho avui. Però és una realitat. Llavors, per què venen a Arboribus i per què aconsegueixen el finançament? Bàsicament per altres raons. Millors condicions econòmiques, molta més agilitat i rapidesa, i aquí les TIC tenen molt a veure, i sobretot molta transparència, no? No hi ha sorpreses per part de l'empresa de quins seran els costos i quins són els processos, no?
Uh-huh. I aquest tema d'eficiència, al final, jo si per exemple ho faria, és per posar un exemple i en situació, jo vull internacionalitzar-me, no?
Sí.
És una bona idea que faci crowdlending?
Sens dubte, facis el que facis. De fet, el crowdlending encaixa amb qualsevol cosa. Financem inversió, liquidesa, projectes d'internacionalització, creacions de pàgina web. Aquí ve una mica l'acord que hem firmat amb en Ferran, amb ACCAT, que és molt interessant, no? Que conflueixen dos objectius. Un dels nostres objectius és ajudar el teixit productiu que sigui més eficient. Nosaltres posem el nostre granet de sorra, amb millor finançament. Ell ho posa amb les noves tecnologies i molts dels projectes que hem finançat són creacions de web, aplicacions per indústries.
Llavors vosaltres busqueu la persona perfecta per invertir en aquella empresa?
Aquesta és la diferència. El mecenatge ha existit tota la vida. Uh-huh. Quina és la diferència? Que ara tenim internet per fer-ho més eficient. Aleshores, qualsevol persona, sense mínim i màxim, pot invertir. Tots els que estem en aquesta taula podem avui participar d'un préstec d'empresa. Si una empresa ens demana un préstec de 100.000 euros, no és cobert ara per un sol inversor, sinó per 100, 200, 300 inversors. Fins i tot hi ha inversors que posen 20, 100, 200 euros, altres que en posen 4 i 5.000 per préstec i van diversificant i van fent la seva cartera, no?
I això llavors es divideix en accions, en treu pactes
després? No són accions, sí, són préstecs molt senzills, això ja ho dic, no? A vegades el nostre producte dona una rentabilitat molt atractiva, 6, 7, 8%, que no hi ha secret, és el mateix tipus d'interès que rep la banca quan dona un préstec a una empresa, però avui tu com a ciutadà ho pots obtenir, no? Com ho fas de forma segura? Perquè nosaltres filtrem, no? Aleshores, més que accions és un préstec en el que tu participes, amb un calendari de pagaments molt clar, fins i tot la meva àvia ho pot entendre, hi ha un préstec a 24 mesos, doncs rebràs 24 quotes d'amortització amb un tipus d'interès. No són estructurals, no són preferents, productes complexes que no en tenia ni el que ho venia al banc, no?
I no hi ha cap llei que limiti això? Perquè me'n recordo que a més el crowdfunding va ser res, que a més el Valentí vaig estar parlant amb ell, que em va dir, bueno, és que això puja, tal, va bé per tot. No hi ha cap límit de dir, tu, ciutadà, pots apostar, bueno, pots invertir fins a X percentatge? Res?
Bona pregunta, perquè sí, i molt pertinent. Al final, ara s'acaba d'aprovar en tràmit parlamentari, ara està en mans del Senat, un projecte de llei que ens catapultarà molt més enllà del que fins i tot havíem previst, no? És a dir, permetrà a inversors professionals que necessitaven aquesta seguretat jurídica, doncs que ja es llencin a la piscina a participar en aquests préstecs i donarà seguretat jurídica. En la nova llei posa certs límits a l'inversor petitor, a l'inversor minorista, que pot invertir fins a 10.000 euros anuals a través de la plataforma i no posa cap tipus de limitació al que anomena la llei inversor acreditat. Molts dels inversors que tenim registrats a la web doncs ja ho són, no? En tenim uns 1.800 actualment i va creixent a uns 150-200 mensuals. Realment és una onada, eh? Sí, sí. Ho estava demanant la societat, internet hi romp en qualsevol sector i desperta l'interès de molts ciutadans que volen un nou producte més eficient en millors condicions, tant per empresa com per inversor.
Bueno, segur que també ho heu portat bastant bé, eh? No crec que tot sigui sol, ho esteu fent bé. Ferran, crec que et volia felicitar una cosa. Endavant, Ferran.
Sí, jo volia preguntar-te, Josep, si hi ha algun límit d'inversió en projectes. És a dir, els últims projectes, per exemple, amb els que vosaltres esteu treballant, que et vinguin al cap amb Arboribus, de quines quantitats d'inversió estem parlant?
Sí, no, els préstecs que podem fer són des de 10.000 euros a 100.000 euros, però això ja ho hem trencat, acabem d'aprovar una sol·licitud de préstec de 400.000 euros, que la penjarem per talls, perquè és un gran grup empresarial, i això va a més, no? Plataformes a l'estranger que porten 3 o 4 anys estan fent préstecs de mig milió, d'un milió, la nova normativa permetrà fer préstecs fins a 2 milions. Però el nostre target, i això és important, és petita i mitjana empresa, que és finalment la gran descuidada, la que s'ha oblidat, no? Les grans empreses, com es financen? La seva part més important de finançament no és el finançament bancari, són els mercats. Telefònica emet bons. La petita i mitjana empresa ho tenia vetat, no ho podia fer.
I a més,
podia finançar
amb l'abandonada que estava últimament, no? Allò de...
A més.
Vaig ser una mica dolenta. Riscos.
Sí, és important conèixer els riscos, eh? Per l'empresa no hi ha cap tipus de risc, al final demanar un finançament en millors condicions no té cap tipus de risc i cap tipus de cost. Potser més interessant per l'oient seran els riscos per l'inversor, no? Qualsevol producte d'inversió té un risc i ningú t'ofereix avui duros de quatre pessetes, invertir el 6-7% té un risc, però és un risc que s'ha d'entendre primer de tot i gestionar, no? I a la plataforma s'explica molt clarament. Com es gestiona? Com s'ha aconseguit que fins i tot fons de pensions que són molt conservadors inverteixin en crowdlending? Diversificant. Aquesta és l'eina final, no? La meitat dels fons canalitzats en plataformes als Estats Units, que avui estan fent uns 1.000 milions al trimestre, imagina't lo gran que s'està fent això. La meitat d'aquests fons ja venen d'inversors professionals conservadors que com atomitzen aquest risc diversificant. Això al final què significa per algú que no té experiència en inversió? Doncs mira, si vols invertir 20.000 euros, posar 1.000 euros per préstec.
I no 20 de cop a un.
Exactament. Aleshores farà que quan hi hagi un impagat, si el teu efecte en la rentabilitat sigui molt baix, a més, Arboribus, com a compromís per escrit, s'encarrega de la reclamació. No és que l'inversor es queda desemparat i què faig després per reclamar els 2.000 euros, no? No, si ens encarreguem de la reclamació, judicial si cal, en nom de l'inversor, un tracte molt professional, sí.
Ferran, molt ràpid, que ens anem molt de temps.
Rapidíssimament, volia fer-li una última pregunta al Josep, escombrant una miqueta cap a casa i parlant de l'ACECAT i de l'ESTIC, perquè més ACECAT ara, bueno, això és una mica una primícia, però ja la llenço, muntarem la coordinadora d'entitats TICs de Catalunya amb 15 entitats més, a banda de l'ACECAT. Nosaltres inicialment ocuparem la vicepresidència i l'any vinent probablement la presidència. En definitiva, pel nostre sector, pel nostre segment, allò que ens interessa, podem parlar amb les nostres empreses a nivell TIC, a nivell tecnològic, de que podrien arribar a finançar projectes més que finançar-se com a empreses, que és el que està passant i és el que es té en ment amb tot aquest mercat circ, diria jo, de l'emprenedoria avui en dia?
La CECAT farà, i ja estem fent des que vam firmar el conveni, una acció molt interessant de comunicació, ja ho deies abans, no? Comunicar què és el crowdlending i que les empreses poden finançar-se i que els ciutadans poden invertir en les empreses d'una forma eficient i fàcil és clau, i a través de la CECAT ho estem fent molt bé. Més que projectes nous és complicat, fixeu-vos que nosaltres anem a un perfil de risc molt baix, aleshores serà més finançar pimes que porten, nosaltres exigim un mínim de 2 anys funcionant, però projectes que els facin aquestes empreses sí.
Nivells de facturació, determineu algun?
No hi ha cap mínim de facturació.
Bé, moltes gràcies, Josep, continuem tots, sisplau.
En FIM Group et convidem a ser part de la nostra plataforma tecnològica de negocis, un punt de trobada per a empreses que requereixen d'especialistes i solucions en diferents àrees de les TIC. Si necessites nous negocis i sumar-te a nous projectes, uneix-te a la nostra plataforma fimgroup.info o contacta amb nosaltres al mail info@fimgroup.es.
Coaching en diferents àmbits, el personal, en el món de l'empresa, a nivell relacional i el familiar.
Bé, avui parlem finalment del lideratge de l'empresa. Ens acompanya el Jordi Llong, que també va venir la setmana passada, que és CEO i creador de Dream Hunters, coach i exdirectiu de multinacional, i el Lluís Godallol, empresari, soci, fundador d'Impulsa. Bé, a veure, emprenedor multireincident, jo crec que si no ho dic em pega quasi. Lluís, hola, què tal?
Hola, què tal, Júlia?
Hola, Jordi.
Hola, Júlia.
El lideratge no és un terme actual, sinó que ens ve de lluny, bastant lluny, cap a l'any 500. De fet, bueno, Confuci ja va recórrer gran part de la Xina tractant de persuadir diversos senyors feudals sobre com liderar els seus regnes de la forma més eficaç. Actualment, i segons Mario Alonso Puig, el lideratge és una crida a conèixer-nos millor, a gestionar les nostres emocions, a establir llaços amb altres persones. Bé, de fet, els veritables líders són capaços de crear un món al qual les persones els fa il·lusió pertànyer, que és el que dèiem l'altre dia, no? Doncs sentiment de pertinença envers una empresa, etc. Un líder s'adona que alguna cosa ha de canviar, quan alguna cosa ha de canviar és ell qui la canvia o qui creu que l'ha de fer canviar. És el seu exemple i no simplement les seves paraules, el que tenen la capacitat d'uniments i voluntats. Jordi, Lluís, una mica enfocat també el que parlàvem l'altre programa, què ens podeu dir del lideratge de l'empresa, tot i que ja el vam tocar, jo crec que és interessant doncs, que hi fiquem cullerada, Jordi?
Mm-hmm. Bueno, jo dir-te que és tan necessari com escàs. Per sort o per desgràcia, hi ha més gent que jefea que no pas que lidera. I de vegades es confon manar, dirigir gent, amb liderar, i no té res que veure.
És el que parlàvem l'altre dia del cap i el líder, que no, no és el mateix.
Efectivament. Té, normalment, aquí el meu company ho sabrà, no? La tendència d'agafar el millor que hi havia fent alguna cosa i el posen a dirigir un equip, no? Quan en aquell moment ha canviat tot. Comences a dirigir persones i no comences a fer cap tipus de feina, no?
Creus també que el líder és aquell que és capaç d'aconseguir que l'altra persona faci alguna cosa que tu volies que fer, si ho dic bé?
Sí, m'entens? Aviam, el lideratge té molt de capacitat d'influir.
Clar, vaig a la part negativa, allò manipuladora.
Ja. És que el d'influir té un cert component negatiu, però no necessàriament. Uh-huh. O sigui, al final, si tu influeixes en coses positives, aquí en aquesta tarda, en aquesta taula, ho estem veient aquesta tarda, vull dir, no cal anar gaire lluny, influeixes en bon sentit. Però el líder d'avui en dia és un líder que és capaç de construir. És un líder capaç de veure el futur i treballar per construir-lo per anar-hi. És un líder capaç de construir basat en les fortaleses de l'equip que el rodeja. I és algú que al seu voltant crea. Per tant, no influeix, crea.
Parlem de eficàcia i eficiència?
A mi m'agrada més parlar de, repeteixo, de construcció, sobre valors, sobre maneres de veure la vida, sobre la manera de treballar. Això digue-li eficàcia o eficiència, m'és igual. Sé que no em queda gaire temps, però jo és que m'ha encantat perquè he après aquesta tarda, vull dir, en Xavier ens parlava dels drons, no?
Àlex.
Bueno, ja hem desenvolupat eines que són capaços de veure'ns des de dalt, no? Això podria ser un líder, algú que s'adalanta al futur i treballa perquè el futur tard o d'hora és una cosa apassionant, ho necessitarem? Sí, no? Per tant, ja és un líder. No necessites dirigir gent per convertir-te en un líder. Estic molt d'acord amb el Mario Alonso Puig, que a més sóc seguidor d'ell i m'encanta, el conec personalment, de que tu no pots ser líder si no aconsegueixes primer el teu autolideratge per tu mateix. És a dir, tu has de ser líder de tu mateix. El company Xavier Vicente, espero no equivocar-me ara del nom, ens parlava de que ara les empreses també han canviat i no puc estar més d'acord amb ell. Ja busquen valors. Ja no estan buscant intel·ligència cognitiva, sinó que es parla d'intel·ligència emocional. Per tant, el lideratge comença per l'individu, com a tal.
Tu això ho saps prou bé, perquè és el que et dediques, no?
Sí. Bueno, jo crec que ho sé bé.
De moment sembla que sí.
Sí, perquè els clients hi em senten. Que estigueu segurs que ho sé molt bé.
Com ho intentes portar a la praxis, això? Com ho intentes portar a pràctica?
Bueno, ell, el Xavier Vicente i jo, que treballem molt, molt paral·lelament també amb el món de l'empresa, de buscar gent, bàsicament el que s'intenta és que l'individu s'autodescobreixi. Jo quan parlava amb un bany dels drons, parlava, és curiós, no?, que som capaços de veure's des de dalt i no som capaços de veure's des de dintre, encara. Però estem en aquest camí, I bàsicament treballem molt en el món de l'empresa, ara avui en dia ja, amb alinear valors d'empresa i valors de l'individu. Perquè el sistema, parlàvem la setmana passada, si recordeu, que el propi sistema crea valors. I si no estan en consonància amb els valors de l'individu, això el que crea és discrepàncies, el que crea és problemes, el que crea és malestar. I són aquells polos negatius.
La setmana passada, Lluís i Jordi, us vaig portar una metàfora. Però aquesta setmana us en porto una altra. I us la vaig explicar i a veure si us dona pistes per treure el punt d'on vull arribar. Diu així. Explica la llegenda que una vegada una serp va començar a perseguir una cuca de llum. Aquesta fugia ràpid i amb por de la ferotge depredadora. Però la serp no pensava desistir. Va fugir un dia i ella no desistia. Dos dies i res. Al tercer dia, ja sense forces, la cuca de llum va parar i va dir a la serp: «Puc fer-te tres preguntes?» I ella li respongué: «No acostumo a donar aquest precedent a ningú, però com et vaig a devorar, pots preguntar. Pertanyo a la teva cadena alimentària?» I li va respondre i li va dir no. «T'he fet algun mal?» «No». «Llavors, per què vols acabar amb mi?» «Perquè no suporto veure't brillar». Quina conclusió en traieu? Lluís, vaig a per tu ara. Quina conclusió en treus?
Ostres, és que també compliques la vida quan no toca. Vale?
Ho he fet a propòsit, perquè si no ja tenim estudiat.
I he estat tota l'estona callat, amatent aquí a tot el que explicàveu, perquè era molt interessant. La veritat és que en aquest cas no tinc ni idea del tema de la llum. Jo més aviat estic en el món de l'empresa i no de la il·luminació.
Jo crec que ho sabràs treure, però em sembla que el Jordi la té abans, a veure si torna una pista.
No, jo tinc més aviat una visió de la foscor. És a dir, la SER per mi és la foscor. És el que jo denomino la rebel·lió de les mediocres. ¿Vale? De quan en quan passa. Passa al món de les empreses, passa a la societat, els mediocres tard o d'hora es rebel·len. Jo sempre dic que lluitar contra els mediocres és una guerra perduda, perquè utilitzen armes que tu no coneixes.
I que són especialistes
en
allò.
Amb la qual, sí, sí, fotut segur.
Aquesta que és havia...
molt bona. No,
és,
això, sí.
Ja, és que hi havia una frase que deia, sí, no discutes con un idiota, gilipolles, etc., perdó pel barbarisme, però perquè ell en idiotez gana, i en això tu nunca podràs igualar-lo.
És una toda millor.
És tal qual així.
Si em permets, és que el mundo està lleno d'idiotes repartidos estratègicament para que cada dia t'encuentres uno.
Pues mira.
Vull dir, però aquesta no sé si és bona. Aquí, i és veritat, el món de l'empresa té molta feina, ¿vale? En crear les eines necessàries per protegir el talent. És a dir, en el moment en què els protocols i la gent negativa s'imposa, no hi ha lideratge que valgui. Vale? Per tant, l'empresa té moltes responsabilitats en crear eines, de vegades ella ha nombrat diversos tests que m'encanten, eines per desenvolupar, per descobrir i sobretot per protegir el talent.
I no creus que també, jo com l'he interpretat una mica més, que es menja el que creu que pot ser una cosa negativa per ell, simplement? Si jo sóc una persona que estic a l'empresa, estic molt bé, etc., i veig que hi ha... Diguem-ne que sóc una persona molt competitiva i que sempre vull el poder, etc., i veig que aquest pot molestar el meu camí, que me'l vulgui menjar. No creus que també va cap a aquest cantó?
És probable, però aquest no
és un líder. A més, és una situació bastant comú a les empreses i competitivitat entre...
Evidentment. No hi existeix, però aquest no és un líder, aquest és un jefe i a sobre dolent.
Exacte.
A sobre patarrador. No, és veritat, però existeixen, sí. Sí, estan. Jo els he vist, eh? No vull donar noms perquè estem a la ràdio, però...
Però els has vist ben bé.
I tant.
Perquè, tornant una mica al tema del líder i deixant-vos a la ser pobra tranquil·la, com es posiciona aquest líder davant de conflictes sense perdre la seva perspectiva? Perquè moltes vegades doncs, és complicat, des de gestionar l'equip fins a no perdre el nord.
Molt, però mira, una de les característiques més importants del líder és la intel·ligència emocional. ¿Vale? Goleman la va definir com la capacitat de saber descobrir les teves pròpies emocions i utilitzar-les en el moment adequat, no? Llavors, una vegada tens la intel·ligència emocional, el líder supera aquest tipus de situacions basat en autoconeixement i saber superar les situacions emocionals que se li presenten. Això és el que construeix un líder sòlid.
El que comentaves abans de primer, tu primer, abans de fer la resta. Lluís, ara ja et dono més pauta.
Gràcies.
Vinga, que a més sé que tens aquí el discurset apuntat de tot el que ens has de dir avui. Pots fer-ho, no et preocupis. Endavant.
No, bueno, a veure, en quant al lideratge, hi ha una qüestió que és claríssima. En el moment en què les empreses es tornen transversals, el lideratge és l'única forma lògica de, d'alguna manera, crear ordre. Una empresa estructurada de forma piramidal permet el comandament, una empresa transversal no el permet. Llavors, avui les empreses estan obligades a tenir líders. El concepte del lideratge no cal que hi anem donant més voltes. Jo una vegada m'ho van preguntar i com em va passar, em poso sempre en coses d'aquestes, com la de la serp que m'has posat tu avui, pues, la serp i la cuca, no sabia què dir i vaig dir, carai tu, ser líder és que t'escoltin fins i tot quan no vols dir res. És alguna manera de que tothom estigui amatent al que tu estàs disposat a trametre.
Perquè el lideratge es basa en valors?
Sens dubte. Sens dubte.
I quin tipus de lideratge podem trobar?
Això és... Jo, vaja, Jordi, jo no sé si tu això ho tens... No està massa dintre del meu àmbit de moviment.
Per què ho dic això, eh? Perquè sí. Jo sempre he considerat, per exemple, que una persona que és líder a un equip no té per què ser-ho en un altre. És a dir, jo puc ser la meva líder amb el meu grup d'amics, que no sóc la mateixa líder a la meva feina. Exacte. Això és més o menys...
Tothom pot ser líder.
Efectivament, tothom pot ser líder, eh? Hi ha diverses teories. Es parla de 6 tipus de lideratge, hi ha gent que ho concentra en 4. Jo, quan treballo en empresa, en treballo en 4. 4, bàsicament, si voleu, ara us els dic. Però jo estic més per la teoria de que tothom pot ser líder, vale? I que hi ha un estil de lideratge aplicat a cada persona diferent. És a dir, no hi ha diversos estils. És un estil de tu ets líder, vale? Però depèn de com ets com persona, que el lideratge es deriva cap a un lideratge participatiu, un lideratge emocional, un lideratge carismàtic, és a dir, pot ser una persona carismàtica i a més aportar lideratge, però jo ho definiria, ho acabaria dient, hi ha un tipus de lideratge, que és liderar, i llavors cada persona l'adapta a les seves maneres de ser. Vale?
Àlex, crec que volies afegir...
Jo no puc estar més d'acord amb tu, Jordi i Lluís, del que heu parlat de lideratge, però volia fer un matís també. Ara estem, jo penso, personalitzant molt amb el lideratge a nivell individual. Nosaltres com a empresa, un dels majors valors que tenim App com a empresa des del seu naixement és l'equip, i en si mateix el lideratge a nivell global, hem parlat de que el món està canviant, les TIC són transversals, les empreses cada vegada són menys jeràrquiques,
més transversals. Vam fer un programa parlant d'equips. Fa dos programes, precisament vam introduir tot el tema dels equips i com gestionar els equips, i estem totalment d'acord amb això, Àlex.
És a dir, nosaltres en aquest sentit crec que un
no
dels valors...
No és només el líder, és l'equip.
És l'equip i com internament el lideratge que te reparteix, fet, i tothom guanya entre tots.
L'equip al final també és el que fa el líder, no? Vull dir, comencem per aquí.
Hem parlat de que el líder, si és líder, construeix. Si construeix, construeix un equip autosuficient. Clar, si clar. Construeix un equip autosuficient, és l'equip que és líder. Però algú ha hagut de crear allò, algú ha hagut de crear ACCAT, algú ens ha portat aquí. I al final aquest és el... Algú ha de pensar que uns drons poden ser importants pel futur. Aquest és l'estil de lideratge.
Última pregunta molt ràpida.
Sí.
Quin diries que és l'error més comú dels líders? Per exemple, parlem de coses bones, de que el líder és perfecte, etc., però
si
un error.
Si et parlo d'experiència meva, vale, he vist líders caure per la seva pròpia necessitat de ser reconeguts, el qual és una trampa mortal, perquè necessiten el reconeixement i, per tant, cauen amb la trampa del seu propi necessitat. I sobretot és perquè l'autèntica missió d'un líder, i això encaixa amb el company, és crear nous líders, no nous seguidors.
Molt bé. Vinga, perdoneu, hem de tancar molt ràpid. On ens podem trobar? Una frase, de veritat, una frase, em dieu doncs la conclusió del dia. Joan, endavant.
Josep,
mira jo que ve aquí.
D'Arboribus. Josep
d'Arboribus. Mira, jo marxo sabent el nom, almenys.
Dos noms que t'has d'aprendre.
Josep d'Arboribus. Bueno, jo tinc tot, ja em puc anar contenta.
Cap problema, ens podeu trucar a arboribus.com, tant si sou empresa com inversor.
Arboribus, A-R-B-O-R-I-U-S.
Exactament, les dues amb alta.
Molt bé, gràcies Josep.
A tu.
Jo, puc dir una frase, Jordi, no, per acabar? T'ho deia, perquè m'encanta que estem parlant de futur. I una frase que a mi m'encanta del lideratge és que el que ens farà líders del futur és oblidar el que ens ha fet líders fins avui. Innovar i canviar.
Sempre
ens...
acabes amb una frase magistral. T'hauré
de
fitxar.
Ens podeu... Bueno, això és un... Parlarem. A mi em podeu trobar a 3Ws, vale? Dream de sueños, Dream Hunters, caçadors de somnits, .net.
Molt bé, gràcies Jordi. Xavier?
Bé, nosaltres ens podeu trobar a la web de www.rodercop.es. I veureu les línies de negoci que tenim, que a part de la part de subcontratació doncs tenim altres dues línies de negoci interessants.
Gràcies, Xavier. Fins la pròxima. Lluís?
Nosaltres a Impulsa com poneu, com sempre, i la frase, sens dubte, és que la feina dels líders és crear nous líders.
Gràcies,
tal com ha dit
Lluís.
El Jordi.
També l'altre, el meu home de les frases. Àlex?
Nosaltres, per concloure i per l'implorar en nom de tot l'equip... la societat està canviant, la tecnologia dron està a l'abast de la societat, és totalment transversal en multitud de sectors. Nosaltres tenim cobertura a nivell estatal, tant a Madrid, Lleida, Extremadura o d'aquí mateix Barcelona. Per tant, ens podeu consultar a www.emap.com.
Te la pregem aquest tema?
E-M-A-B-baixa.
Molt bé. Gràcies, Àlex. Ferran, molt ràpid.
Jo per acabar, ja sabeu que ens podeu trobar a Societat 21, no ens donarà més volta d'això, però el que voldria dir-vos és que, com va dir un gran líder, que va ser Henry Ford, la tecnologia, diguéssim, és el que dona progrés. Per què? Perquè el progreso és poner la tecnologia a l'alcance de l'hombre. Ese és el verdadero progreso.
Us diré més vegades això, que em feu una frase, perquè veig aquí que ho deixo. Moltes gràcies a tots i fins la setmana que ve a la mateixa hora.
Gràcies.
Gràcies.
Cugat.cat, notícies.
Salutacions al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, més una sentència que obliga l'Escola Santa Isabel a impartir el 25% de les classes de P4 i tercer de primària en castellà arran de la denúncia d'una família que demana l'escolarització.